de tertúlia, aquest Andorra Actualitat, aquest dilluns. Anem a saludar els tertulians del dia. D'una banda, l'Enric Fontbernat, aquest estudi central de la ràdio pública. Enric, hola.
Bon vespre.
Bon vespre. I de l'altra banda, des del telèfon, el Miquel Medina. Miquel, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé. I tu, què tal estàs?
Pues bueno, m'excuso per no poder assistir en directe. Una abraçada a l'Enric i a la vostra disposició.
Gràcies, home, Miquel. Bé, no sé què us sembla el que ha dit el raonador del Ciutadà, ho hem estat explicant ara, que ell aposta per mantenir la congelació dels lloguers perquè diu que ha estat efectiva, això és el que diu, segons es desprèn de l'informe que ha presentat avui i de les dades que ens ha donat a conèixer. Diu que aquesta proposta fora bo mantindre-la fins que comencin a funcionar les mesures per pal·liar el problema de l'habitatge. Per cert, ens ha confirmat que l'últim any, perquè avui ja ha llegit l'informe davant el Consell General de l'any passat, doncs passant de 80 queixes que hi havia fins a les 129, no ho sé, si penseu que... Clar, ell ho ha vingut a dir, no?, que es pot pensar que és una mesura intervencionista, perquè estàs entrant en el que és un àmbit que és privat, que és el de cada propietari el poder escollir el preu de mercat, però diu que és un intervencionisme necessari. Enric.
Va, disparo jo. Aviam, sabem que el tema lloguer a Andorra és oferta i demanda, i a partir d'aquí doncs sí que hi ha hagut una mesura de congelació de lloguers en un anterior govern encapçalat per Toni Martí, quan va haver-hi doncs, la crisi econòmica any 2008-2009, doncs, que es va congelar els lloguers i va tenir una certa repercussió. Què ha passat? Doncs hi ha hagut una bonança econòmica i a partir d'aquest moment doncs, no és que tothom hagi volgut fer el pelotazo, per dir d'aquesta manera poc elegant, però sí que hi ha hagut doncs, una miqueta una repercussió de potser pujades molt més importants que no pas el que hauria sigut l'IPC acumulat durant els anys que no va haver-hi aquesta congelació. Això és una certesa, però sí que en certs casos, que no tinc dades exactes, perquè no m'he tampoc agafat en casos ben concrets, però sí que hi ha hagut augments doncs, molt, molt, molt disparatats, i clar, entre aquesta oferta i demanda, doncs, aquesta desvirtuació doncs, ha provocat doncs, totes aquestes queixes, amb lògica, d'usuaris i llogaters doncs, que s'han trobat obligats doncs, a deixar la vivenda per a aquest augment de lloguer al moment de renovar el contracte. A partir d'aquí sí que dius és intervencionista, perquè cadascú cuina a casa seva com li dona la gana, però evidentment si dintre d'aquesta cuina doncs, només tens un fogó, doncs tu tens que cuinar tot el mateix fogó, no tens diversos fogons. Aquí què passa? A Andorra doncs, no s'ha tingut una previsió, com pot haver en altres governs, de fer habitatges doncs, de lloguer protegit, com és el cas a França, perquè doncs, no ha sigut la política de comuns i de governs. Però, clar, si s'hagués fet aquesta previsió, haguessin tingut doncs, una part de construcció, propietat de govern o de comuns, per tenir, per les famílies menys afavorides, lloguers protegits, doncs ja solventaries una gran part d'aquesta problemàtica. Però bé, el país és el que és, tenim una superfície construïble i habitable que tenim, que és un 20% més o menys del Principat, i no podem apartar les muntanyes tampoc. Aleshores, clar, això encareix el preu de l'habitatge també.
Miquel.
Sí, bueno, jo, a veure, en principi, antiintervencionista total, més enllà de que entenc que una regulació té que haver. El gran problema és que si pensem que aquestes regulacions i congelació ho solucionarà tot, pues estem molt equivocats. Penso que a més ens podem adormir una mica en dir, bueno, anem congelant i les intervencions sèries que es tenen que fer que no es facin per part del govern. Tenim que tindre en compte que hi ha unes cessions en la construcció a favor del govern o dels comuns amb les quals penso que se podien haver fet moltes més coses, no? A mi el que em dóna por és que ens quedem aquí tranquil·lets i diem, bueno, pues mira, solucionem congelant. Però això és antieconòmic.
Mm-hmm. Bé, és la vostra opinió sobre aquesta qüestió. També ara, i venint una mica al que tu deies, Miquel, el propi Marc Vila ha dit que han de ser els comuns els que han de tenir el paper important en aquesta problemàtica i espera també que les eleccions serveixin perquè es presentin propostes. Jo no ho sé si tenim la vareta màgica, però aquests mesos jo crec que s'ha estat més proactiu en tots els àmbits i no sé si s'ha acabat de trobar aquesta tecla que millori substancialment, no?
Sí, sí.
Bé, veurem què és el que passa. Aviam, els habitants doncs, de la Massana, d'Arinsal, fins i tot d'Ers, ara tindran, doncs bé, avui estaran força contents perquè, home, potser no és el cas, però sí que sempre és més agradable saber que aquesta possibilitat existirà, tot i que no la utilitzis, però pensar que fins i tot quan vas en cotxe, doncs, home, ara tindràs tu més tranquil·litat quan vegis un vianant. I és que el govern s'ha compromès a partir del que és aquest pressupost participatiu on ha guanyat aquesta proposta de fer vora via entre la Massana, Ers i Arinsal. De fet, se'n parlava des de el mateix comú de la Massana, fins i tot va ser la proposta que diu que DEA es va comprometre a dur a terme a Ciutadans compromesos quan van entrar al Consell, tant Naudi com Ferrer, de fer aquesta vora via. Sí que és veritat que és una carretera molt estreta, sí que és veritat que hi ha vianants, no molts, però te'n trobes i que bé, no hi ha marge, o sigui, han de caminar per la calçada, com qui diu.
Sí, home, sí.
Com a mínim, Miquel, això bueno, millora la situació d'aquests vianants, o a l'hora de fer esport, o a l'hora de caminar perquè et ve de gust. Doncs, home, era un problema, això, eh?
Era una reivindicació històrica dels veïns i a més, és la unió natural de Arinsal, la Merci i la Massana, no? I sí que té tràfic de gent caminant i molt perillós perquè tu saps que moltes vegades pues, van per la calçada. Jo estic absolutament d'acord, content, i espero que es posi el més ràpid possible en marxa.
És que és una evidència. Aquí a Norra la Vella estem reivindicant el metro minut, no?, per coses que pots fer a peu, que guanyes més temps a vegades que no pas agafar el cotxe, a part que molta amb busos i tal. De la Massana Ers, i és una carretera que no agafo molt sovint, però sí passo més aviat en bicicleta que no pas en cotxe, però és cert que no tens res, i a més tens un complex immobiliari de diversos pisos que està a meitat de camí. Aquesta gent, per poc que et digui, mira, avui fa bo, em ve de gust, doncs, encara que sigui comprar la barra del pa a la Massana, o pujar en sal, faig el tomb, compro pa, quatre coses per dinar, no pots, o sigui, tens que caminar per la carretera.
Un perill evident, sí.
Exacte, exacte. Aleshores dius, ostres, dius, que hi hagi promocions immobiliàries que estiguin no deixades a la mà a nivell de connexions, però que siguin una miqueta més allunyades, d'acord, però donaré un exemple molt, molt concret. L'Aldosa, amb la rotonda de l'Aldosa, quan te'n vas cap a Anyós. Fa molts anys enrere, jo de petit me'n recordo, evidentment que no hi havia vorera. Tampoc hi havia les construccions que hi ha avui dia. O sigui que jo quan anava a la Borda Palès, quan tenia els cavalls allà, que era nano, doncs caminaves per la carretera, perquè no hi havia més. Però clar, estem parlant fa 46 o 47 anys enrere. O sigui que avui dia doncs, s'ha construït més, hi ha hagut més edificació, hi ha hagut més veïnat també, i les infraestructures tenen que evolucionar. Mirant-ho així, encara tenim els tres túnels de Sant Antoni, que era el que hi havia quan pujaves a la Massana, i avui dia doncs, la infraestructura és completament diferent. La infraestructura es té que adaptar doncs, a poc o amb la mateixa regularitat que les evolucions, diguem, demogràfiques també.
Mm-hmm. Tens raó. Avui el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha dit que esperen a finals d'aquesta setmana tenir resolt aquest informe, aquesta auditoria, sobre la qüestió de com dimonis es va escapar un pres del centre penitenciari de la Comella el dimarts passat. No ha volgut avançar gaire coses perquè diu que es podrien vulnerar els drets dels funcionaris de la presó que poden estar implicats. Bé, tot plegat, ja cal, fer l'informe, fins i tot demanant a d'altres centres penitenciaris, plantejant aquesta auditoria també des de fora, perquè des de fora es vegi quines mancances va tenir el protocol de seguretat o de la instal·lació, pròpiament dita, l'altre dia perquè s'escapés un pres. Miquel.
Sí, sí, bueno, la fuga d'Alcatraz, no?
Bueno.
L'home s'ho hauria preparat, hauria vist els punts febles, i bueno, això pues farà pensar al Ministeri pues, com ha de reforçar aquests punts febles, no? Però bueno, després la intervenció de la policia va ser molt encertada. esperarem a veure què diuen, no? Una mica la curiositat que tenim tots.
Ja, però sobretot aquestes coses, de vegades, no és que s'amaguin, eh? Però es dona la informació que es vol donar, o es diu que és un informe que no es pot donar massa detalls. Per exemple, avui ja ens ha avisat el ministre perquè pot haver-hi agents carcellers implicats del propi protocol i demés. Clar, el problema és que el ciutadà igual no sabrà ben bé si és que el que havia de mirar estava mirant cap a una altra banda, o estava berenant, o no estava allà.
Sabrem un trosset, però al final ho sabrem tot.
Ja, la fuga del català ja no hi tan lluny, perquè quan veus la presó del català on està, doncs ho tens molt més complicat.
I aquí taurons no en tenim encara.
De taurons no en tenim, ni tampoc les corrents que hi ha sota el Golden Gate, però bueno, la cosa és que també hi ha el moment d'oportunitat, o sigui que ha sigut una persona que potser no ho tenia gens ni mica planejat, hi ha hagut un moment doncs, d'inatenció i ha dit, aquesta és la meva. O sigui que, igual que a vegades, doncs, posen el volant i per un moment d'inatenció doncs, tens un accident, que ens pot passar a tots, no? Però jo opto més per això, que evidentment doncs, en el context que és, el moment d'inatenció no el tens que tenir perquè és un règim doncs, penitenciari i tens que estar a la White. Ara, som tots humans i fallem tots, o sigui, no som màquines, i diria que la màquina pot fallar més que l'humà, perquè és un mecanisme i és l'humà que el programa, no? Aleshores, sí que es té que investigar les causes i trobar els possibles remeis, si realment és una mecànica de funcionament a nivell d'alguns protocols que no estan adaptats i hi ha hagut doncs, una petita escletxa que ha permès que aquesta persona tingués aquesta oportunitat per un cúmul de conseqüències, o realment aquest pres és un maquiavèlic, un figura de l'evasió i aleshores sí ho tenia tot planejat.
Bé, a veure què ens expliquen. Per cert, la setmana passada explicàvem lo d'aquestes dades de pobresa que s'havien donat a conèixer. Esfereïdor, esfereïdor, perquè un 13% dels habitants del país són pobres, literalment pobres. Un 3,5% està, bueno, al terra, vull dir, en una situació absolutament crítica. Hi havia una dada que el 40% de la població no es pot permetre una despesa imprevista al mes de 950 euros. Jo posava l'exemple, no sé, una caldera de casa, una avaria de cotxe que necessites per anar a treballar. Doncs, home, ja parlaràs amb el mecànic o amb el que et munti la caldera perquè no pots. O sigui, el límit d'estalvi d'una família no et permet arribar a aquesta xifra. Bueno, ja no et parlo de... Hi ha moltes famílies que només poden fer una setmana de vacances a l'any perquè econòmicament no arriben a més. Hi ha molts nens que no mengen el menjar, carn, peix, proteïnes, verdures, de més que haurien de menjar, però sobretot parlo de carn i menys peix. O sigui, és l'altra Andorra, però que tenim, que vull dir que no hem de pensar, no, això, la pobresa està en un altre país, goita nosaltres, quines avingudes, aquí, que maco, no reparem en gastos, i goita, no?
Això té un nom, es diu el quart món, i és el quart món que tenim aquí a Andorra, però aquest quart món, malauradament, anirà potser una miqueta lligat amb el tema que dèiem abans, no? Preu d'un lloguer. Teòricament, el cost de l'habitatge, o quan fas una hipoteca, no té que suportar més d'un 33% dels teus ingressos.
De la renda
exacte.
De cada casa.
Sí, a partir d'aquí, doncs, fem un càlcul fàcil. Dos persones amb un sou base, o sigui, 1.000 euros, per dir una xifra rodona. Si aquesta família de dues persones que treballen ja tenen 800 euros de lloguer, jo si sumo 1.000 i 1.000, em donen 2.000. Un 33% de 2.000 no són 800, ho sento molt. Aquí encara les matemàtiques m'arriben, no? A partir d'aquí, altres economistes, especialistes en el món de l'immobiliari i tal, que em demostrin el contrari.
Mm. Miquel?
Sí, bueno, és lamentable, no?, que estan rodejats de riquesa en un país com Andorra, pues que es donin aquestes situacions, però és cert. I ja si és un matrimoni amb dos crios i només treballa un dels dos amb un sou mitjà i té que pagar i afrontar totes les despeses d'un lloguer i de menjar i de transport i dels crios, es fa molt complicat. No em sorprèn. Mesures socials, pressupost social, em consta que tant el govern com els comuns estan fent coses, però aquí és un tema de tota la societat, ens hem de posar tots en marxa per poder solucionar aquests temes.
Sí, perquè hi ha un altre cas, evidentment, la gent gran, eh? La gent que potser està sola amb la pobra pensió que té, jo ja veig molt magre arribar a final de mes. I sort de les ajudes del comú i del govern, dels ministeris, bueno, d'afers socials, de salut, també els comuns, aquests departaments de benestar social, però és que, bueno, persones separades, el que deia l'Enric o tu, vull dir, dos sous quan passen a ser un, quan tens càrregues. Imagina que has de passar pensió si estàs separat, no tens ajuda aquí perquè estàs en un país, a lo millor, on la teva família la tens en un altre lloc. I, aviam, és una situació molt, molt dramàtica per moltes famílies i també per moltes persones soles, monoparentals, que jo crec que aquí també rau també un gran percentatge d'aquest 13%.
No, però, a més, has dit que fins a un 40%...
Sí.
Justos.
Exacte.
Això encara és més preocupant, que hi hagi un percentatge petit de gent desafavorida, amb ajuda social es pot arreglar, però després està tota aquesta massa de 30% i pico, o 30%, o...
40, o 20, sí, sí.
Ostres, que això sí que et dona... fa pensar,
Sí, perquè no tens...
Ho tenim que fer mirar,
No tens capacitat d'estalvi, és que no tens cap capacitat d'estalvi, sí, sí. Vius al dia.
Al dia.
I Càritas, avui a Sant Julià, jo crec que és part de la solució, però no crec que sigui tota. Diu que la xifra de pobresa al país es deu al fet que molta gent no cobra un salari just, val? Puc entendre-ho, a lo millor no has de cobrar 1.000, a lo millor has de cobrar 1.300 o 1.400, però amb tot i això no crec que te'n surtis tant d'aquest llindar just d'anar tirant,
Sí.
Jo faré un parèntesis ràpid, però que va lligat a la cosa. Me'n recordo quan estudiava el meu professor d'economia, deia, per saber el ritme de cost de vida d'un país és molt fàcil. Una llauna de Coca-Cola, el que val un cafè en un bar, i després, quan et compres una peça de roba de marca coneguda i fas un comparatiu. Sí, això per veure una miqueta el ritme de vida d'un país, però després tens un factor inherent que és el cost de l'habitatge i altres coses, no? No vull carregar sobre el cost de l'habitatge, però és una despesa que és la primordial, dic, per una família. O sigui, pots treballar on vulguis, si no tens sostre, ho tens complicat. Hi havia fa 3-4 setmanes enrere, estava mirant un programa en streaming en un canal francès. A Estats Units hi ha, malauradament, gent que està visquent dintre el seu cotxe i que té feina. O sigui, gent que té feina, que tot el que els hi quedava o que han pogut guardar perquè s'han separat, divorcis, o equips... intervencions a la vida, doncs els ha fet que tenen una feina, però viuen en un pàrquing i dintre un cotxe. És molt trist. Per sort, aquí al país encara no estem a aquest punt, però és cert que després, quan et diuen que el sou mitjà és més de 2.000 euros, jo ho sento molt, dic que sí, però aquesta equació és molt fàcil. Jo menjo un pollastre, tu no em menges. Matemàticament, a nivell de estadístiques, cadascú hem menjat mig pollastre.
Sí,
però jo me l'he fotut sencer, tu no has menjat.
Sí.
Doncs estem funcionant amb aquest mètode de càlcul, tristament. Sí.
Bé, canviem d'assumpte. La previsió de mobilitat s'ha fet curta, esperaven uns 40.000 vehicles aquest llarg pont de Tots Sants, al final han estat gairebé 42.000, home, no és per tirar coets, però tot el que sigui anar sumant, Miquel, encara que sigui poc, i ara a prop de l'obertura de la neu, doncs també és un bon senyal, no?
I tant. No, jo he quedat sorprès aquest cap de setmana la quantitat de gent que hi havia, i comerços i restaurants i els hotels amb molt bones ocupacions, o sigui, molt bon ambient.
Escolta, tu que ets un home de neu i que has estat gestor d'un camp de neu de Palarinsà a la Vall Nord, ens ha dit avui el Josep Tomàs que les previsions són bones d'obertura d'Arcalís, Sembla que la neu que pugui caure aquesta setmana i la que ve, que igual també cau, permetrà obrir quan tenia previst Arcalís.
Fantàstic. Això és la millor notícia. Quan obri una estació d'esquí del Principat, es posa tot Andorra de moda, comencen les reserves i, si acompanya el temps, pues, tindrem una temporada fantàstica. Les contractacions estan molt ben fetes aquest any.
Sí, pinta bé, no?
Sí. Jo, per als amics que estan molt en el tema, estan contents de com s'està desenvolupant la precontractació.
És una molt bona notícia perquè és el gran motor aquest
Or
blanc, Enric.
Sí, bueno, Andorra sempre ha sigut país de neu. El Principat s'ha fet conèixer i ha crescut gràcies a la neu i al món de la neu, perquè podem tenir que tenim uns dominis esquiables molt envejables per a gran part d'Europa. És cert que la proximitat que tenim doncs, a grans ciutats fa que tenim un flux de turistes interessants i està clar que ara la temporada per a Andorra i per a l'hostaleria, el comerç, la restauració, ve molt dictada per l'or blanc que ens està caient a sobre.
Mm-hmm. Bueno, ho deixarem aquí, gairebé no tenim temps per a més. Espero doncs, que aquesta neu arribi i sigui protagonista, i tant que sí, perquè... Bueno, ens hi va molt. Enric Fontbernat, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Miquel.
Moltes gràcies, Enric.
Miquel, la pròxima vegada va aquí, a l'estudi.
Sí, sí, senyor, promès. Abraçada ben forta per tots.
Gràcies, cuida't molt.
Gràcies.
Doncs amb ells dos pleguem veles, ho deixem. Recordeu, la informació continua aquí a la Ràdio Pública. Flaixos horaris durant tota la nit i demà a partir de les 7 ja està en aquest estudi l'Òscar per tal de poder dur aquest primer tastet del dimarts. Gràcies, salutacions d'Oriol Trulls des de la direcció tècnica i de Jordi Lorente des de davant del micròfon. Que vagi molt bé, adéu-siau.